Matins en xarxa. Sant Cugat a fons des de Cugat.cat amb Sergi Alemany i Sergio Morales.
Quan em va arribar la notícia em va arribar una mica, com ho diria, em va arribar dient molta gent quina barbaritat van a fer els de l'Ajuntament.
El record especial que tinc és de la primera vegada que vaig actuar, que va ser amb el Busco el senyor Ferran fa molts, molts anys.
El millor record del Teatre de Sant Cugat, sens dubte, és les festes aquestes que ens deixen fer dels amics, els seus amics, que ja hem fet dues edicions i cada cop ha sigut una cosa més gran i més maca, la copis de tot.
El teatre el que ha de seguir fent és posant a disposició de tothom un bon projecte de temporada.
Si em preguntes d'aquí 20 anys, doncs una mica la resposta la tindran els nostres fills, segurament, no? Si som capaços de culturitzar-los bé ara, doncs possiblement d'aquí 20 anys aquest teatre estigui en forma.
Eduard Gené, crític d'Arts Escèniques, molt bon dia, benvingut a la segona hora del programa.
Bon dia.
Marina Romero, periodista encarregada del reportatge dels 20 anys del Teatre Auditori, escoltàvem el tràiler resum de minut i mig, bon dia també.
Bon dia, com esteu?
I Sergio Morales, molt bon dia, incorporat de nou, després d'ajudar una mica a resoldre alguns petits problemes tècnics.
Ara és aquí, gràcies.
De la primera hora. Escoltàvem en aquest vídeo, en aquesta peça, Marina, sí. El primer de tot l'Eduard Gené.
Sí.
Després escoltàvem l'Emma Vilarassau,
sí.
Els Amics de les Arts,
sí.
Ferran Mascarell i per acabar Albert Puig.
Sí.
I Albert Puig deia una cosa molt interessant, deia el futur d'aquest equipament i veure com estarà d'aquí 20 anys serà dels nostres fills i serà de com els haguem educat i de com els haguem culturalitzat.
Així és, poques coses podem avançar d'aquest reportatge perquè l'estrena oficial és avui a 8:15, però una mica, pel que es veu en aquest tràiler, a totes les persones a qui hem entrevistat els hi hem demanat en primer lloc un record que tinguin del Teatre Auditori. Veureu que hi ha records molt diversos, n'hi han de divertits, n'hi han d'originals, n'hi han que sorprenen. Els hi hem demanat també com veuen ara mateix el Teatre Auditori, quin paper ocupa dins del panorama cultural català, i després els hi hem demanat què hauria de fer aquest Teatre Auditori per fer 20 anys més i mantenir aquest bon estat de salut. I per mi aquesta ha estat una de les preguntes més interessants a fer, perquè te n'adones de la gran varietat de respostes que hi arriba a haver. Naturalment, no és que vagin en línies oposades, però sí que en funció de la feina que fa cadascú remarca més una cosa o una altra, i això jo crec que és interessant.
L'Eduard, què respon a cadascuna d'aquestes preguntes?
Home, jo no recordo exactament
sí,
les paraules.
Sí, jo t'ho dic. El record, sí? L'Eduard va explicar... L'Eduard, hi ha un moment del reportatge... És que no vull avançar moltes coses, eh? Però ell explica com, quan la ciutat de Sant Cugat comença a conèixer que hi haurà un Teatre Auditori i s'està construint, com reacciona la ciutat de Sant Cugat, i després hi ha un altre moment que explica com reacciona el llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, el dia de la seva inauguració.
Que
I ho deixem aquí, eh?
Que va dir, no,
I ho deixarem aquí.
No, deixa-m'ho dir això.
Bueno, això sí, perquè se sap, ja.
Va dir, però, escolta, això com ho ompliràs? Que hi havia la sensació de que... Pensem una cosa, de totes maneres, quan això es va inaugurar...
Mira, és tal qual el reportatge, és la mateixa declaració la que estàs fent.
Sí?
Sí, sí.
Què vols que calli, ara?
No, faltaria més.
No avancem més, doncs, Marina.
No avancem més.
No avancem més, però el que sí cert, que volia dir, és que la ciutat no era la mateixa que és ara.
No. No tenia res a veure.
I aleshores, què vol dir? Que el avançar-se, sí, per a veure què és el que pot passar al cap dels anys i tenir els elements precisos perquè això pugui funcionar i doni resposta al que després la ciutat exigirà, demana una certa capacitat de previsió, és a dir, pensar, volem fer això. I a més hi ha una altra cosa que jo sempre penso, si en un lloc que hi ha possibilitats no hi ha els elements precisos perquè una cosa creixi,
sí.
No creix.
Clar.
És a dir, només creix
quan hi ha això funcionant. D'acord amb el que estàs dient, i si m'ho permeten el Sergi i el Sergio, hi ha una cosa molt interessant d'aquest reportatge, i és que una de les persones a qui m'he entrevistat s'atreveix a posar data al final de la crisi i s'atreveix a dir també quin paper tindrà el Teatre Auditori amb la recuperació econòmica.
Què dius?
Sí. Carai. Només ho deixo aquí.
Escolta'm, això ja és seriós, vull veure-ho. Bé, ho volia veure igualment, però ara...
Ara més.
No, en absolut, estaré aquí puntual a 7:45 per veure la primera exposició de fotografies. A continuació, doncs clar, els parlaments necessaris i imprescindibles,
molt curts, això ens ho han promès.
I tinc moltes ganes de veure aquest reportatge de la Marina, que per cert el dissabte vaig veure un moment...
Un tràiler?
Sí, vam tenir aquella il·lusió, permeteu-me que ho digui, un dia, avi, estàs en aquella paret. Això és fotut, perquè quan et diuen, avi, estàs en aquella paret, vol dir que pots estar penjat en aquella paret.
Ai, Eduard.
No, escolta, és així, i això és una mica, fa una mica de por, fa una mica de por.
Segons el timeline, a les 20:20 és quan hauríem de començar a veure aquesta peça, de 20 minuts també, precisament.
20 minuts, fa 20 minuts clavats, i això sí, passen volant, ho veureu.
I que...
Acaba el reportatge i et quedes amb ganes de dir, no, vull més.
Una mica més, però ha de seguir l'acte, que arribarà a les 20 amb el Gerald Fanon i tot aquest elenc d'artistes que avui l'acompanyaran i ens acompanyaran en definitiva tots a la celebració dels 20 anys, una segona part de la celebració, perquè la primera ja la vam tenir dissabte, no sé com la va gaudir vosaltres dos.
Jo la vaig gaudir sincerament, amb sinceritat, a la ràdio, acabant de fer el reportatge.
jo vaig venir, vaig arribar, no, que ja havia començat. Hi havia el Bremen tocant, i a continuació l'Antònia Font va ser realment apoteòsic. Sí, l'Antònia Font va tenir una rebuda fantàstica, una resposta per part del públic, com és habitual en el públic del Teatre de l'Auditori de Sant Cugat en quant a l'Antònia Font, i ells van estar molt entregats també. És a dir, que es notava que estaven allà i estaven no només perquè havien d'actuar en aquest acte, sinó perquè se sentien com amics i ho van... i el Déu no ho va manifestar d'aquesta manera. I han acabat els nois del Brothers Brothers, van estar fantàstics.
Els Brothers Bros.
Van estar fantàstics.
Com els has dit, Brothers Brothers?
Brothers. Ja, tots som amics aquí.
No, Brothers, és que Bros és
sí, perquè són germans.
De Brothers.
El Lluc i el...
Sí, ja, no, la Warner Bros. És Warner Brothers.
A veure si ara... Però com estan dient? Brothers Brothers aquí, o Brothers Brothers?
A veure, classes d'anglès. Jo li vaig donar classes d'anglès a la senyora Botella, que no em va servir per res, pobra dona.
I a Marta Pessardona, qui els hi va donar, Sergi?
Home, ella, Regina Wolf, allò tenia bé, eh?
Però jo no hi vaig ser, però això sí, tothom que arribava a la ràdio, que hi havia estat, fins i tot la Núria, que s'encarregava de fer la cobertura, tothom deia que era una festa, allò, impressionant.
Impressionant. Hi havia sempre, en aquestes festes, sempre hi ha els visitants de la barra que s'hi queden.
A la barra.
A la barra s'hi queden. S'hi van posant els colzes i es nota els colzes.
Queden marcats.
No, però com que estava molt ben situada i si posaves tu les coses a la barra, veies a l'escenari, els dos escenaris, el gran i el petit, doncs està fantàstic.
I l'actuació del DJ la vas veure?
No la vaig arribar a veure. Em sap greu perquè en Nico és un noi que a mi m'ajuda molt quan faig alguna presentació precisament en aquest espai que estem ara, i a més és forestar,
Això és important.
Raül, és Raül.
Avui, a 7:45 hauria de ser la gent aquí.
No, però haurien de ser, no? Han de ser-hi perquè no entraran,
O abans, que és quan es comença a visitar l'exposició de fotografies.
Perquè, una obsessió d'aquest teatre és la puntualitat, sí o no, Eduard?
Sí.
Sempre, cada espectacle comença a l'hora, sempre, tot...
És que ha de ser
així, naturalment.
Manera. Jo a vegades no em sorprèn segons quin lloc que arribo allà i resulta que passen 5 minuts, 10 minuts i encara no han començat. És més, i està entrant gent. Encara és pitjor.
Deixeu-me no a Eduard i Marina, que anem al vestíbul del Teatre Auditori. No, ara em diu l'Eva que no. És que l'Eva està amb el Pep Tugas, amb el director del Teatre Auditori.
I el Pep no deu parar amb el telèfon, me l'imagino.
I volem que ens expliqui precisament, no para amb el telèfon, exacte, Marina.
Me l'imagino.
Què és el que es trobarà la gent quan entri a 7:45, una mica abans, si pot ser, si us plau, per tenir aquesta puntualitat que la Marina dona fe al llarg de tota la temporada, que es compleix en aquest equipament, i ens expliqui què és el que es podrà veure al vestíbul. En tot cas, abans parlàvem d'inauguracions. Qui portava el Teatre Auditori a la ciutat era l'alcalde Joan Aymerich,
sí.
Alcalde de Sant Cugat entre els anys 87 i 99, i ho feia l'any 93, per això celebrem els 20 anys ara. No ens pot acompanyar avui en principi, Sergio, no?
Exacte, ha tingut un imprevist a última hora.
Veurem si finalment podem tenir-ho, ni que sigui telefònicament. Però parlem una mica dels inicis d'aquest teatre. Eduard, tu d'això ens en pots parlar molt bé.
Segur.
I la Marina, després de fer un reportatge de 20 minuts, que has titulat, Marina, per cert...
20 anys més.
20 anys més.
Però sí, després en parlem. Jo dels inicis podré parlar poc,
A mi em sap greu que en Joan Aymerich no pugui estar aquí, perquè penso que, això és obvi, no? És quasi una cosa que tothom ha de pensar, sense el seu, sense la seva força, sense el seu interès al principi, això no existiria. O sigui, ell va lluitar d'una forma, o sigui, va haver-hi molta gent al voltant d'aquesta idea, no només el Joan Maric, va haver-hi bastanta gent, però és evident que si ell no hagués posat aleshores aquest èmfasi en fer-ho, això no ho hagués tirat endavant. I recordem de dues maneres que la idea inicial era el gran centre cultural que feia falta. I el gran centre cultural en aquell moment vol dir la biblioteca també i vol dir els cinemes, que la gent de Sant Cugat recorda que aquí havia estat uns anys sense cinema, hi havia hagut un cinema a la zona de la Rambla del Celler, però aquell cinema es va tancar finalment, com tantes altres coses, i va estar molts anys sense cinema. Quan aquí al costat de Cerdanyola hi havia un col·lectiu de cinemes fenomenal, i això també es trobava a faltar. Però al teatre, a l'auditori, perquè aquí al principi es volia fer un auditori de música exclusivament, que després va anar canviant, precisament al Cugat Cat m'ha agradat molt veure un reportatge fet amb l'Higini Arau, que és l'enginyer de so que va fer tota l'acústica del teatre.
El deixes molt bé el reportatge, tu, amb ell.
Bé, és que és un home que va treballar molt, i va treballar molt amb una cosa gairebé impossible de solucionar, i en el fons hem de dir que en algun moment, en alguna part, no està solucionada.
No, no, ho deia irònicament, una mica.
No, no, però és que clar, és que voler fer un lloc que l'acústica sigui tan bona per la música clàssica, una sinfònica, com per un grup amplificat, com per una gent que fa teatre, és molt difícil, molt difícil. I quan hi ha doncs una programació que abarca, com es diu en aquest cas, tota la gamma d'espectacles, tota, perquè és així, des de la cosa més íntima fins a la cosa més espectacular, tot i que a vegades s'ha fet aquella solució de crear la sala petita dins del propi escenari.
Guanya, eh?
Que és una solució, fenomenal, el que fa que és una solució cara. Cara i complicada. Però
amb les grades del Mercat de les Flors, no? De fet, l'última vegada ho
sí, vam fer. Sí. Inicialment s'havia fet amb unes grades, s'havia fet també amb taules i cadires, com si fos un cabaret, un local de nit. S'havia fet de moltes maneres, i les últimes, com dius molt bé, doncs va ser una sessió d'unes butaques del Lliure. I
del Lliure, eh? Jo he dit Mercat de les Flors, però no sé Lliure.
Que va quedar perfecte.
Així doncs, Eduard, això en uns inicis es veia com un projecte massa ambiciós?
Es veia com un problema faraònic. Aquesta va ser la qualificació que se li va donar en general. S'ha de dir una cosa, en qualsevol ciutat, en qualsevol lloc, en qualsevol col·lectiu, hi ha, evidentment, gent que està en contra del que faci un altre. O sigui, hi ha una cosa que jo des del Consell de Cultura sempre repeteixo, i és, hem d'escoltar les opcions que ens donen, no per qui les diu, sinó per l'opció en si. És a dir, si jo escolto algú i diu, qui ho diu, fulanet? Ah, no m'interessa. Sistemàticament, perquè és fulanet o fulaneta, malament, no tirem endavant. O sigui, és l'opció la que val, i llavors, si ho ha dit fulano, és fantàstic, i si no, doncs no passa res. I aquí, en molts casos, va haver-hi una certa oposició, com és lògic, perquè el senyor Mèdic és de Convergència, i bé, doncs l'oposició s'hi va oposar, com era lògic. I després d'això, quan això va començar a avançar, doncs al principi de tot, el primer any o segon any, doncs la cosa va funcionar de manera, i a partir, diguéssim, del sisè o setè any va començar a despegar. I el canvi de direcció també va ser es va notar un gap aquí important, eh? O sigui, el canvi de direcció del Thomas Eix a la seva germana va suposar una petita davallada, i l'entrada de l'equip actual va suposar una remuntada total. També s'ha de dir que la ciutat va passar de 60 i pico mil d'habitants a 80 i pico mil d'habitants.
Però segurament sense l'equip actual el Teatre Auditori no seria avui en dia el que és.
No.
Aquesta gerència estable, exacte. Abans ho remarcàvem a la primera hora amb el Gerald i amb la Míriam Alemany, que ha entrat per telèfon, amb el Tortell Poltron, el Jaume Mateu. Sense aquesta gerència, com ara diu la Marina Romero, Eduard, veurem com hi ha anat la
cosa. Jo ho dic, i no ho dic des del punt de vista de Marina Romero, sinó és una cosa que el reportatge surt, eh?
Sí, sí.
Per això ho deia, eh?
L'equip, és que jo m'agradaria això remarcar-ho molt. Estem parlant d'un equip. O sigui, estem parlant de que la persona que porta la part de l'administració econòmica, podríem dir, resulta a vegades tan important com el que porta la programació. i evidentment la direcció i evidentment les persones que t'atenen quan arribes aquí al vestíbul i t'han de dir on has de seure, etc. I la guixeta i la venda anticipada d'entrades. És a dir, tot això
i a més, Eduard, perdona, tenen poca voluntat de protagonisme. Per exemple, jo he tingut total llibertat per fer aquest reportatge. El Pep Tugas no l'ha vist, el Gerard no l'ha vist, ningú del Teatre Auditori ha vist encara aquest reportatge, que l'han venut, que està dins dels actes de celebració, té un risc, també.
Clar.
I ells no surten.
No, això també vol dir, però Marina, vol dir una altra cosa, que tenen confiança.
Sí, això també, naturalment, però em refereixo a que voluntat de protagonisme no n'hi ha. Jo volia que sortissin, ells no han volgut sortir, perfecte, sembla perfecte, però també demostra una manera de fer, una manera de treballar, una manera, no?, de tirar endavant un projecte, en definitiva.
Hi ha una cosa claríssima en aquest sentit, i és, per exemple, doncs, aquest conveni dels Teatres Amics que es va signar fa pocs mesos. Evidentment, ha arribat en un moment també determinat de la situació econòmica, cultural, del país, etc. Potser això fa 20 anys era impensable. Primer perquè no existien aquests teatres. Aquest és un altre aspecte que ha de considerar Sergio i Sergi. I és aquest teatre auditori, es va fer quan no existien els teatres ni de Vic. És a dir, no hi havia ni la idea de fer-ho.
Veus,
no
per
estava,
exemple,
no
jo vaig posant imatges a tot el que tu dius, però en relació a això, el conseller de Cultura actual, Ferran Mascarell, el record que té és aquest que tu dius. Com en un moment on no hi havia grans teatres d'envergadures molt grans, apareix el Teatre Auditori, no? I ell el que recorda és just aquell moment que ara descrivies. Està bé, eh?
Després vindrien Lleida, Viladecans, Manresa, Granollers i Vic, i curiosament, quatre d'aquests cinc que anomenàvem, excepte de Lleida, són els que, juntament amb el Teatre Auditori, Marina, tu ho saps bé, conformen el que és el Teatre Amics.
Sí, però no he seguit molt, jo, el projecte Teatre Amics, perquè sé que es va presentar en roda de premsa, que va venir fins i tot l'alcalde de Vic, oi? Sí. Que va ser aquí. El germà em sembla que és qui porta...
Jo quan va arribar estava parlant amb en Duran Lleida per telèfon, l'alcalde de Vic.
No ens desviem. Però potser l'Eduard sap molt més del que representa aquest projecte de Teatres Amics que jo, t'ho dic així.
Abans, Eduard, crec que ara sí que és un bon moment per parlar amb el Pep Tugas, per tant anem cap al vestíbul del Teatre Auditori amb la nostra companya del programa, l'Eva Garrido, a veure si el Pep ens pot explicar avui a 8:15 a l'entrada d'aquest magnífic equipament municipal al vestíbul, què s'hi trobaran els santcugatencs. Eva, em sembla que ja ho tenim a punt això,
doncs sí,
amb el Pep, que l'hem passat de la taula al vestíbul del Teatre Auditori.
Doncs sí, estem aquí amb el Pep, aquí a l'entrada del Teatre Auditori, i podem veure, primer, quan entrem, una catifa molt bonica, no? Explica'ns una mica perquè té significat aquesta catifa tan xula que heu posat.
Sí, ara és que comencen a fer la primera part, veuràs que és una catifa plena de fotos, perquè volem que en diferents espais de la ciutat, en aquest cas el primer és el vestíbul del Teatre Auditori, doncs es vegin 20 fotografies, 21 fotografies d'una de cada any de la nostra programació. Per tant, comencem des de l'any 93, si vols, veiem històries de Sant Cugat, que és l'espectacle, el primer espectacle que es va fer al Teatre Auditori, l'any 94 vam en Pep Bou, Victòria dels Àngels, uns concerts inolvidables, tant el 93 com el 95, la Verbena de la Paloma, la Tosca amb òpera, Carlos Núñez, la Companyia Nacional de Danza, Pepe Rubianes, Tricicle, Bárbara Hendrich, quina fotografia més maca de l'Emma Vilarassau i el Pere Arquilloé amb l'obra de Josep Maria Benet i Jornet, Ainhoa Arteta, l'inolvidable Mètode Gronholm, i van muntant, vas veient que va fins que arriba l'any 2012, que hi ha la Sílvia Pérez Cruz, passant pel Manuel García, etc. No? Però són 20 fotografies que volen evocar-nos la nostra història. Però a més a més hi haurà més catifa, i hem de posar catifa vermella, que avui és el nostre dia.
Això, a més, catifa vermella perquè entrin les estrelles convidades. Al costat veiem un projector. Aquí qui projectareu?
Aquí projectarem doncs diferents coses des de la nostra programació, coses que es poden veure a dintre, o sigui, intentarem que l'espectador que avui vingui aquí al Teatre Auditori tingui tota una sèrie d'inputs, d'experiències, tot a l'entorn dels nostres 20 anys que hem passat i també dels nostres 20 anys que han de vindre de futur. Aquesta seria la idea de passar aquest vespre avui aquí al Teatre Auditori.
Llavors, la ruta per on la seguim? Tu guies?
Podrem veure les 20 fotografies, podem recollir l'entrada a taquilla, si no l'hem recollit, avui tot va per invitació, per tant podem anar a taquilla, haurem d'anar al fotocol, hi haurà dos tipus de fotocol, un per tindre una fotografia de record i un per tindre un vídeo de record. Si el públic que vingui avui hauria de passar pel fotocol per tindre la fotografia oficial de l'acte, del record d'avui, i després també tindré un vídeo molt simpàtic que si fa les regles de joc que li han marcat podrà ser molt, molt atractiu. I després ja amb l'entrada, a sentar-se a platea, amfiteatre o a l'escenari, perquè hem ficat una sèrie de de grada, una grada, vaja, dos grades, els tècnics han muntat dues grades per acollir tota la gent que avui estarà al Teatre Auditori.
Això mateix, a seure i a disfrutar. Sergi i Sergio, voleu preguntar, que us veig.
Fantàstic, Eva. Crec que el Pep voldrà tornar a ser per aquí a la taula amb nosaltres d'aquí uns moments perquè vol saludar, entre altres coses, a tots aquells que avui ens acompanyen. Serà el cas d'en Joan Berlanga d'aquí una estona, que ja el tenim al nostre costat. A veure si li podem oferir retorn en aquests moments al Pep a través de la ràdio, perquè Marina, vau destapar vosaltres del programa a la tarda de la xarxa que el director del Teatre Auditori i el teatre en si, vaja, preparen aquesta nova temporada, una gran sorpresa per l'espectador número 650.000. No sé si ara pots aprofitar també
sí,
i preguntar-li.
Però no ens van voler avançar molt més, eh? Ens van dir que realment aquell espectador se'n recordarà tota la vida del dia que vingui al teatre. I no recordo ara molt bé, però em sembla que el Pep ja té més o menys calculat amb quin espectacle podria ser.
En quina
ser.
Funció podria caure, fins Exacte. I tot. Crec que anàvem per les 639.000, Marina, el dia que parlàvem amb el Pep, i per tant, a veure quina seria aquesta funció. Comentava en Pep, ara, mira, és fàcil acostar-se fins a la taula.
Estem aquí al costat.
Exacte. L'espectador número 650.000, se'n recordarà tota la vida, vas dir, aquell dia al programa a la tarda amb la Lira
Romero. El que li hem preparat, si el que et deia abans, si el que hem somiat es fa realitat, aquest espectador se'n recordarà de nosaltres per tota la vida.
En el cas de l'assaig 20 d'avui, diu que el Gerald és qui farà que, o ha fet ja que aquest somni sigui una realitat aquell
Exacte.
Dia. De qui depèn? De tot el teatre?
Que avui? No, depèn de tot qui participi i ho serà. És que el món de l'espectacle comença i es fan realitat somnis. Per tant, i el Joan i l'Eduard ho poden dir, serà possible. I per tant, tot està ben pensat com perquè sigui així i sobretot sigui una nit inoblidable. I no es pugui tornar a repetir. Aquest seria també l'essència del dia d'avui, no? Que el que passi avui al Teatre Auditori no hagi necessitat ni es pugui tornar a repetir, perquè ni el públic ni els artistes estaran damunt l'escenari fent el que han de fer avui.
La Marina ho deia, aquell dia no va voler avançar massa el Pep, de fet quan parlàvem de la nova programació tampoc ens va voler confirmar que Barcelona seria el Teatre Auditori, que d'altra banda era un fet que tots esperàvem i finalment així es va acabar fent en realitat i 18 i 19 de gener tindrem Barcelona a l'Auditori.
Així serà, eh? I el que passa és que també és veritat, per una qüestió de forma, les programacions s'han d'anar confirmant quan ho tens i sobretot quan ho tens signat per qüestió de seriositat, no? Però sí que és veritat que ara tenim tota la programació al carrer i res, és que volem acabar el dia d'avui i demà al matí la primera reunió que farem serà de programació per l'any que ve, el 2014.
Abans que l'Eva, tu mateix Pep, des del vestíbul de l'Auditori ens expliquéssiu què es trobaria la gent avui a l'entrar, ens havíem quedat parlant del Teatres Amics, que dèiem, no sabem molt bé si això avança o no avança i l'Eduard crec que tenia la paraula.
Sí, tenia la paraula, exacte. A veure, jo penso que els Teatres Amics ha sigut el fruit d'una situació, o sigui, a veure, ha sigut el fruit de dos circumstàncies. La una, la capacitat que tenen els directors i els equips que dirigeixen aquests teatres de poder entendre que una fórmula per poder funcionar bé és col·laborar. O sigui, això és importantíssim. O sigui, si partim d'una idea doncs, de que jo m'ho faig tot, jo sóc el millor, jo funciono i tal, això no té camí. Però la primera és aquesta. I la segona és que en aquests moments les circumstàncies econòmiques i de tipus social doncs, ajuden a que això sigui d'aquesta manera. I per tant, de moment que jo sàpiga, es va fer la presentació, es va signar un document que de fet ja sense signatura ja existia d'alguna manera la idea de poder fer això i ara el que es tractaria és de posar-ho en marxa. Això no és fàcil posar-ho en marxa. Hi ha un aspecte en aquest tema dels teatres amics i no únicament dels teatres amics sinó de tots aquests teatres de Catalunya que és difícil i és car, que és produir. És a dir, una cosa és un espai d'exhibició i una altra cosa és un espai de producció o mixta d'exhibició i de producció.
Què vols dir amb això?
Vull dir que una de les característiques, una de les condicions que estan en la signatura d'aquest conveni dels Teatres Amics apunta a la possibilitat de que aquests teatres es puguin juntar per fer produccions pròpies. Condicions pròpies que tindrien com a característica la primera, que serien feta per gent del país, la segona, que d'entrada ja tindrien un circuit d'exhibició, perquè òbviament hi produïen dos als teatres o quatre o un sol, doncs automàticament els altres ja formaria part d'un circuit d'exhibició i per tant tindrien un suport doncs, a posteriori per poder amortitzar, perquè en definitiva es tracta del mateix, o sigui, quan tu veus segons quins espectacles, el Pep abans apuntava em sembla el tema dels musicals, clar, un musical no es pot fer de determinada manera. sí que es pot fer de moltes maneres. Ara acaben d'estrenar un musical a un teatre de Barcelona que parla dels brigadistes, de les brigades internacionals, clar que es pot fer i té profunditat i té interès i té... Ara, com a musical, el que espera el públic encant, no la gent una minoritària, sinó en general, és una cosa que li doni molt de... molt d'esplendor, molt de color, etc. Que això costa molts diners i costa i s'ha d'amortitzar.
Pep Tugas, aquí també tenim, no ho hem comentat a la primera hora, ho guardàvem per ara, un taller d'escenografia propi dins del mateix Teatre Auditori. Això també per 20 anys més, com titula la Marina Romero el reportatge.
M'agradaria. Crec que és una de les singularitats que tenim a Sant Cugat, no? Podem oferir a les companyies, com pot oferir tots els teatres amics, podem oferir els nostres espais per fer residències. Això ho tenim tots. Però a Sant Cugat tenim especialment un taller de escenografia amb què pots oferir la col·laboració perquè puguem construir l'escenografia i això es pugui muntar al propi escenari, no? En portem més de 200. Més de 200. Ara, com fem números amb el carrer Espujol, que és el cap d'això. I una de les destacades, l'any 96, va ser la Verbena de la Paloma. En aquells moments, si volem fer història i perquè siguem importants en el país, la Verbena de la Paloma va servir per tres coses, bàsicament. Sarsuela, es podia fer sarsuela de qualitat i, per tant, hi havia públic que podia anar a veure la sarsuela. Vam descobrir un director que després s'ha fet internacional, que és en Calixte Vieito, i va ser d'una de les primeres produccions importants de Focus com a empresa privada. I això es va estrenar aquí a Sant Cugat. I en aquells moments jo crec que ja vam marcar tendència i aquell moment va ser important. No vol dir que s'hagi de repetir. Les coses al llarg del temps s'han de canviar i moldejar i adaptar-se als temps. Però en aquells moments Sant Cugat va estar en el mapa i el que hem de procurar és que no hi surti del mapa.
Pep Tugas, d'aquests 20 anys de Teatre Auditori, aquests 985 espectacles que han passat, més de 3.000 activitats complementàries, d'alguna manera et sents partícip de totes o de gairebé totes?
Les assumeixo totes, sóc el director. Però jo crec que n'hi ha hagut de tot, diguem-ne, hem fet molta varietat i sobretot jo crec que no hem de perdre el segell de qualitat, és a dir, si aconseguim fer activitats no pel nombre sinó per la qualitat i sobretot satisfacció dels espectadors, si els espectadors ve aquí, sigui petit o gran l'actualitat i l'activitat, i en surt content, feina ben feta, si en surt descontent tenim un problema.
Aquest vespre a l'assaig 20 hi seran Míriam Alemany, hi seran Tortell Poltrona, amb ells ja hem pogut parlar a la primera hora, però també hi seran Francesc Corella, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Glòria Rognoni, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Joan Berlanga, molt bon dia.
Hola.
Què n'espereu d'aquest assaig 20 amb el Gerald Fano? Encara no el tenim a la taula, però sí que tenim el Pep, que us pot explicar una mica també que esteu en bones mans. Joan, si et sembla, comencem per tu.
Què deies?
Què n'espereu? Heu pogut parlar molt amb el Gerald del que tocarà fer avui?
Què n'esperem? Bueno, esperem que el vernissage estigui bé. Vernissage, és a dir, l'aperitiu, vaja.
Sí.
Crec
que el refrigeri queda pel final, no, Pep, avui?
No, home, esperem una festa, no, suposo.
Sí, senyor.
Oi?
I tant. Ha de ser una festa.
Joan, tu fa estona que ets aquí amb nosaltres, ens senties ara parlar. Quins records tens, tu, del Teatre Auditori?
Home, jo hi era el dia que es va inaugurar. La inauguració... Bueno, va haver-hi... L'Eduard, això està molt més informat, oi?
Va haver-hi
polèmica.
No?
Va haver-hi polèmica en aquesta estrena perquè el director que hi havia en aquell moment, que era el senyor Seix, jo crec que la nostra estrena no li interessava i volia fer una altra estrena i volia portar el president del moment i tal i qual, i va haver-hi problemes. Però es va fer una estrena amb... Si dic 200 persones dalt de l'escenari, m'equivoco, segur, n'hi havia més.
Gairebé.
N'hi havia més.
I va ser un èxit. Per poder-ho veure, o sigui, n'hi havia més. Com a artistes era fotimer.
Va ser un èxit total, va ser l'única vegada que penso que el poble estava representat en aquest escenari d'una manera total.
Francesc, a tu fins on t'arriben també aquests records de 20 anys de l'Auditori?
Doncs home, a mi em toca de prop perquè sóc veí aquí de Valldoreix i he estat en algunes funcions i l'he vist néixer a aquest auditori i estic encantat de participar en aquesta celebració i els records que tinc de les funcions que he fet aquí són molt bons. El públic de Sant Cugat és un públic molt, molt exigent i teatralment parlant i això és bo. I bé, molt bé, i el tracte amb el Pep Tuga, el Gerald, tot l'equip d'aquí, doncs, és fantàstic, entranyable.
Glòria Parfumarec, imagino que tenir obertes les portes del Teatre Auditori ha estat una fortuna i una sort difícil d'agrair.
Evidentment, evidentment. Trobo que per part del Pep Tugues ha estat doncs, un valor per nosaltres extraordinari i penso que d'això se n'ha... el públic, tant el públic com els actors i actrius doncs s'han beneficiat d'una manera extraordinària i és una cosa que li agrairé sempre perquè val a dir que abans que el Pep Tugues fos director del Teatre Auditori jo havia anat a parlar amb els altres dos directors que havia anat abans i sí, però mai
però no.
I el Pep doncs va ser el que va optar per nosaltres i és una cosa que li agraeixo profundament.
Només deixa'm dir, hola Glòria, com estàs?
Hola,
jo coneixia el projecte Femarec molt abans de ser director del teatre, per tant tenia una sensibilitat també especial cap a aquest projecte i la Glòria me l'havia explicat molt i me l'havia fet viure, que a vegades les coses, també quan es vius, també les veus d'una altra manera i la Glòria m'ho havia explicat, havia llenat assajos, els havia fet reportatges també i per tant teníem una relació especial, que tot va ser molt més fàcil.
Sí, jo recordo perfectament un reportatge que era molt bonic que ens vas fer que quan estaves al periòdico.
Exacte.
I això era abans que tu fossis director del Teatre Auditori.
La sensibilitat venia d'abans.
No és només això, la teva sensibilitat de cara a la programació, sinó també una altra sensibilitat humana que hi ha darrere teu que suposo que ha fet que fos possible que nosaltres fóssim aquí tants anys.
Bon dia, Glòria, sóc Eduard Gené.
Hola, Eduard.
Escolta'm, jo penso que, ja saps tu, que jo ja hi he escrit diverses vegades que això que fa el Teatre Auditori en Femarec hauria de fer-ho tots els teatres, tota la xarxa de teatres de Catalunya.
Sí, és una cosa que també saps, que t'he agraït moltíssim, que t'he citat diverses vegades quan hem parlat d'aquests temes, i sí, hauria de ser així, però costa molt, o sigui, jo sempre ho dic, els que haurien
què hauríem de fer?
Però jo m'afegeixo a la conversa i hauria de ser així tant per Femarec com pels espectadors.
És que jo, francament, el que penso és que Femarec ha fet una gran feina, però aquesta feina ha de redundar, diríem, cap als espectadors. I penso que pels espectadors és un autèntic enriquiment, em sembla a mi. I més encara en els temps que corren, que vol dir que tu veus teatre, però hi ha un altre, un fondo, un subliminal, o no tan subliminal, sinó bastant obvi, segons com, que està fet per persones amb discapacitat. O sigui que lliguem lo artístic amb lo social. I penso que és un moment òptim per això, no? La gent potser també estava sensibilitzada. No.
S'obriria un camp, s'obriria un camp per molta gent que està com els nois de Femarec i les noies de Femarec i que en canvi quan els veiessin en un escenari de Figueres, els veiessin en un escenari de Lleida, els veiessin en un escenari de Tarragona o de Reus, aleshores se n'adonarien que també ho podrien fer.
Exacte. I nosaltres la veritat és que quan hem anat a algun lloc sí que hem voltat una mica, molt menys del que voldríem, però i el públic es sorprèn, diríem, molt i molt gratament, no? I llavors penso que la gent es queda com entranyablement tocada, que és una cosa molt sana i és molt bonic de viure també com a espectador, no? Aquesta sensació que tens davant d'ells i que t'agradi com a teatre i que t'agradi com a ésser humà i que vegis el dels que ells són capaços, hi ha tot un fons que jo trobo que és molt bonic, no? I en canvi, malauradament, doncs això no se'n fa prou ressò i no es veu prou i sembla això, que la sensibilitat no hi acaba de ser del tot, no?
La gent, com podeu veure aquí a la taula, va caient a mesura que pot. Ara s'incorpora també la Dolors Vilassau, directora teatral. Molt bon dia, Dolors.
Hola, bon dia. No em diguis que vaig caient, perquè vinc del traumatòleg.
És metafòric.
Vaja, em faltaria això.
Francesc, com a veí d'aquí de Valldoreix, que abans reafirmaves, i com a actor, que es mou també per Barcelona, en quin punt creus que es troba el Teatre Auditori ja de coneixement també a la ciutat comtal?
Home, l'Auditori de Sant Cugat és prou conegut, és una de les places fortes de Catalunya i això se sap, les programacions que s'han estat fent en els darrers, ja molts anys, ho avalen, no?, i la gent que ho porta. O sigui que l'Auditori de Sant Cugat és un dels llocs bastant de referència i que té un prestigi ja acumulat de fa temps.
Francesc, Glòria, moltes gràcies.
Només agrair-vos als dos la seva participació i molt especialment al Francesc perquè ha sigut molt generós amb aquest assaig 20 i t'ha agraït moltíssim, Francesc, tota la teva predisposició. Gràcies i ens veiem després.
Un plaer, encantat.
Gràcies.
Ens veiem aquest vespre, tots dos, Francesc i Glòria.
Molt bé.
Aquest vespre.
Gràcies, adeu.
Adéu.
Dolors, 20 anys del Teatre Auditori, tampoc te'ls volies perdre i la teva invitació ha arribat també per formar part d'aquest assaig 20 amb el Gerald Fanon.
Sí. Serà un assaig, no? Avui farem l'assaig, em sembla.
Única funció.
Assaig i punt i final.
Jo que sóc directora, estic una mica... Bueno, perquè no en tinc, no? Però quin al coll. Perquè, clar, no tinc ni idea del que hem de fer, eh?
Un assaig?
Sí, ja, ja. Però no una improvisació, no?
No, no, no. He de dir, confiem en els 20 i, per tant, tota la vostra predisposició segurament i coneixements com perquè serà un assaig, això, únic i irrepetible. Aquest era el repte.
Lectura d'un text, Pep... i una mica doncs pretendre també destapar consciències, no?, al món de la cultura, al món del teatre i al món de la música.
Era, aquesta és la idea, era una oda a les arts escèniques i una oda al teatre. Jo, i al Gerard li ha sortit això i a nosaltres ens agrada, no? La Dolors, el Joan poden també dir a veure què els hi sembla, el text de... Jo crec que està molt picat, és de, per molta gent, i crec que l'espectador s'ho passarà bé, que en el fons és l'objectiu sempre.
Sí, és variadet, tenim intervencions tots i bé, i m'han dit que hi ha xampany.
Des de Setmana Santa, ens deia...
Sí, com que tenim molts patrocinadors, en aquest cas Codorniu ja acaba per tots.
Des de Setmana Santa el Pep ja va fer l'encàrrec al Gerald que volia que preparés alguna cosa per aquest vespre i aquest assaig 20 serà el que podrem veure després de la peça del reportatge dels 20 anys més de la Marina Romero.
Els dos encàrrecs els van fer igual i amb les mateixes premisses, tant a la Marina com a Gerald va ser el mateix, una frase de dir, heu de reflectir els 20 anys passats i els 20 anys futurs, una amb audiovisual, l'altra amb un text i amb total llibertat. Aquest era el repte i els dos seran sortit, estic que allò els somnis fets realitats que
bueno, no ho saps ben bé, perquè jo els he explicat que tu encara aquest reportatge no l'has vist.
El veuré després i no passa res,
i ens el divertirem. No, però significa aquesta gran llibertat. Els he dit, és que encara ni l'han vist.
Però Marina, però confien en tu, dona, confiem, com ets, com ets.
Molt ràpidament, em diuen que la Júlia Fares Llongueras també no es vol perdre avui ser en aquest programa i a aquesta hora la tenim al telèfon. Bon dia, Júlia.
Bon dia.
Una més aquesta nit, d'aquests 20 artistes seleccionats.
Exacte, sí, serà un plaer.
Pep, però, pots Júlia, saludar la Júlia.
Hola, Júlia, bon dia.
Bon dia, Pep.
La Júlia és molt especial perquè, a part de que ha actuat en el teatre, doncs també la vinculació que vam tindre des de l'inici ha estat molt efectiva i jo crec que la seva carrera professional també està creixent juntament en paral·lel amb el teatre i això doncs també ens satisfà moltíssim. I a més ho fa de forma excel·lent a l'exterior i com ve aquí no us perdeu els minuts que farà amb la Cristina Casale que són una delícia, que els assajaren el dissabte i serà un dels moments àgils de la gala.
És una hora bona per fer aquest acte, Pep. A 8:15 del vespre comença tot, de 8:45 és quan han d'estar llestos per l'assaig 20. Podríem dir que a priori tothom ho té bé per venir-hi, però gent amb les agendes com la Júlia i que sol ser també viatjant per l'estranger, se'ls ha d'agrair encara més.
Però els hi vam dir amb temps.
Exacte.
És a dir, que ja estava planificat a l'agenda.
Ho vam dir molt de temps i això ens ha ajudat a que tots puguin dir que sí i que puguin venir. I això és l'important.
Júlia, esperem que ho gaudim tots plegats aquesta nit. Gràcies.
De res, a vosaltres. Serà un plaer.
I tant. Molt ràpidament, Eduard, crec que vols explicar algun record més d'aquests 20 anys del Teatre Auditori i ens anem d'anar a parlar de l'ofici d'actuar amb la psicòloga de Pantarrà i la Gisela Llobet, amb el Joan Berlanga i amb la Dolors Vilarassau.
No, jo m'agradaria dir que dins d'aquests espectacles que s'han fet, aquests 900, deies...
985, per ser exacte. Avui és el 986.
La primera cosa, doncs recordar que jo els he criticat gairebé tots. O sigui, estic a punt d'arribar a les 1.001 nits.
Sí, amb l'Alaska, quan
arribi
a les,
sí, quan arribi a les 1.001 nits ja ho diré. No, jo el que volia comentar és que hi ha hagut la possibilitat de veure en aquests 20 anys coses realment... que estic absolutament convençut que moltíssima gent de la ciutat, quan això va començar a funcionar, no s'ho hagués cregut mai. No s'ho hagués cregut mai. Per exemple, tindrem la possibilitat de veure la Diane Reeves aquí en aquest escenari i això serà un regal total.
I n'hem tingut molts de regals.
Molts, molts.
Bebo Valdés?
Sí, sí.
I tu t'haguessis imaginat quan es va construir aquest teatre que Bebo Valdés vindria a tocar aquí?
No, però és que menys encara es va trobar Fritzscher. O sigui, el senyor Richter va venir a tocar aquí, van venir moltíssima gent de Barcelona perquè només va tocar a Sant Cugat, a tot Espanya, amb aquella avinguda, i jo recordo que va ser un dia amb molts problemes des del punt de vista de les localitats, però perquè clar, hi havia moltíssima gent, i gent, diguem-ne, entre cometes, important, que volia estar aquí. I volia estar aquí perquè aquest senyor no es prodiga i no es prodigava mai. I com el Richter, podíem dir alguns altres més, i jo recordo un record inesborrable de Dunes amb la Maria Pagès, una cosa extraordinària, una cosa increïble, com de moltes altres més. Tu has comentat abans de la sarsuela, el Calisto Vieito. Calisto Vieito, que jo doncs havia atacat sistemàticament en alguns moments de la seva vida, amb la sarsuela va ser una sorpresa tan important i tan fantàstica que encara també la tinc a la retina. I no vull dir res més perquè tinc la Dolors aquí que està esperant i Joan que diu que...
Joan crec que vol fer una cosa, has de marxar, Joan.
Has de marxar.
Sí, només una pregunta abans. S'incorpora la Gisela Llobet, psicòloga de Planta Rei. Molt bon dia, Gisela.
Hola, bon dia.
Aquí tenim cada dilluns el programa per parlar de l'ofici d'actuar. No sé si vols aprofitar, Gisela, abans que marxi el Joan, fer-li una pregunta a aquest gran actor.
Doncs mira, sí, parlaven molt i una de les coses que volíem fer i volíem parlar en aquest espai és sobre el tema de l'estrès a l'hora d'actuar. Tu com afrontes l'estrès?
Amb molt estrès.
Aquesta és la recepta?
No, jo, cadascú deu patir els seus nervis, imagino, però bueno, s'ha de poder suportar, però existeix aquesta mena de nervi de l'estrena.
És bo tenir estrès sempre,
sí,
al principi.
Sí, que és bo, clar.
És el que dona vidilla.
Massa relaxat tampoc és bo.
No.
No hi ha... Has d'estar una mica en tensió, no?
Després de tants anys d'actuar, encara
sí,
després.
Sí, sempre. Un cop engegues ja està, però a l'inici sempre hi ha una sèrie de paranoies que t'entren, però això és bo, això és bo.
Molt bé.
Des del punt de vista de la direcció, Dolors, digues, Joan, vols canviar-me ja?
Jo vaig, només que és tot un aconteixement, un teatre que celebra anys. Vull dir, tenint en compte com estan les coses avui en dia, el govern en contra, els impostos en contra, i etc.
Que avui n'ha tancat que... un, de fet, no?
Sí? Ah, sí?
Círcul Maldà, no?
Oh,
sí, sí. No poden mantenir
el
propietari
sí.
del local.
Sí, és veritat. Bueno, però aquí hi ha hagut potser alguna altra història, m'imagino. Però bueno, no seria el primer teatre que tanca, no? O que està amb dificultats serioses, econòmiques, i estic parlant no de grans teatres com aquest, sinó d'altres teatres més petits que estan patint molt.
Joan Berlanga, moltes gràcies per haver volgut també compartir avui taula amb nosaltres i que vagi molt bé aquest vespre.
Esperem. Vinga.
Com ara apuntava la companya periodista, la Marina Romero, el Círcul Maldà ha tancat avui les seves portes. El seu director, en Pep Tosà, busca ara la fórmula, Marina, a través de l'Ajuntament de Barcelona o a través de la plataforma Change.org, de trobar un nou espai on poder continuar per molts anys més també, de ben segur doncs agradaria al Pep Tosà amb el Círcul Maldà. Des d'aquest punt de vista, Pep, ara com comentava la Marina, són coses diferents, però s'ha trobat Pep Tosà amb aquest problema?
Sí, són coses que no es poden... D'això, sí que és cert que és una qüestió de contractació amb el teatre i el seu propietari, però sap greu perquè allà s'hi hem vist de forma molt acollidora, doncs magnífics espectacles. S'ha de buscar una solució, o que quan un teatre es tanque se n'hauria d'obrir un altre. Aquesta hauria de ser la premissa. Si es tanque i no se n'obre cap més, doncs hem perdut alguna cosa en aquest país.
Gisela, avui el Sergio venia carregat de preguntes relacionades amb l'ofici d'actuar, com comentava, amb aquesta capacitat que tenen els actors i les actrius de desdoblar-se, d'haver de fer un paper cada dia potser representant una obra pujant de l'escenari i després ser doncs, com són a casa.
A mi de fet és el que més em crida l'atenció, aquest fet de poder assumir la personalitat d'una altra persona i portar-la i que la gent que ho està veient s'ho cregui completament. Això ho trobo fantàstic, però és evident que es pot fer.
Sí, hem de diferenciar una cosa entre el que seria personalitat i el que seria identitat. Val? O sigui, tots tenim diverses personalitats a dintre, no? De fet, jo sempre dic que tots els trets de personalitat, nosaltres tenim una potencialitat a ser més o menys simpàtics, a ser més o menys extrovertits, no? Llavors, doncs, naixem, diguéssim, amb una essència, no?, que seria el nostre ADN, que quan naixem aquest ADN ens predisposa per ser més o menys extrovertits, però tenim després la potencialitat per poder fer que això vagi a més o vagi a menys. I això també depèn molt de les circumstàncies. Llavors, els actors el que fan és que tenen aquesta adaptabilitat per potenciar aquests trets de personalitat i poder-se adaptar a un altre personatge.
Això la Dolors ho deu saber perfectament.
Jo sóc directora.
Per això,
de fet,
ho deus veure cada dia.
Vaig estudiar per
actriu
a l'Institut del Teatre.
Ostres.
Però després vaig fer direcció. Però de seguida vaig veure que el meu era més la direcció, perquè estava, sempre em preocupava més la totalitat o el que passava en general que no pas el que estava fent, no? El paper que feia.
Tot aquest joc que explicava la Gisela, que fan els actors, tot aquest mecanisme per convertir-se en una altra persona, tu deus estar farta de veure-ho.
I tant, veig el procés i ajudo en aquest procés, i tant. Clar. Que sí.
Però escolta'm, jo m'afegeixo i dic... segurament els actors no fan una feina tan diferent a la que fem tots i totes. És a dir, una mestra quan està a casa és d'una manera, quan està a l'escola és d'una altra. L'essència és la mateixa, però tots una mica ens passem el dia interpretant petits papers, eh?
No, totalment d'acord. De fet, un dels exemples que és molt evident és aquella persona que és al millor tan indecisa o tan insegura amb segons quines coses, i després té una feina de responsabilitat on ha de prendre unes decisions que dius, com pot ser que aquesta persona a la vida personal tingui aquesta indecisió i en canvi després no? I és el que parlàvem, no? D'aquesta adaptabilitat, d'aquesta potencialitat als trets de personalitat que tenim i que evidentment en segons quins àmbits potenciem més o menys, no? I llavors hi ha l'essència, no? que sempre hi és, però, i que hi ha gent que potser, doncs, no sé, el tema de la inseguretat, potser hi ha gent que té una potencialitat més gran i una altra una miqueta més petita, no? Però que sempre hi és i que sempre podem millorar en segons quins àmbits, i de fet això forma part de l'adaptabilitat de l'ésser humà, no?
Aquesta adaptabilitat que l'Eduard té cada dimecres amb nosaltres, al Molta Comèdia, on ve fer el seu petit paper i a repassar-nos la cultura.
Home, adaptar-se al Sergio i al Sergio és fàcil, asseguro que costa. Eh? No, el que no, home, clar, costa, el que passa que, clar, jo també tinc una edat, i que a determinada edat hi ha coses que ja tens, no són tan importants. O sigui, això també tu ho hauràs vist, no? O sigui, la persona que té, l'adolescent, té un tipus de necessitat i un tipus de reaccions i tal, que són unes, quan es fa més gran d'una altra, i així va. I quan s'arriba a la meva edat, el que passa és que...
Que perds adaptabilitat.
No, no. No, a mi, jo no, perquè jo sóc una persona que m'agrada descobrir coses noves cada dia. No, és veritat en general, però no és el meu cas. No, el que volia dir és que quan arribes a certa edat, t'adones que hi ha coses que no són importants. O sigui, que n'hi ha poques d'importants. Són molt poques. I aquestes molt poques sí que s'han de tenir en compte sempre. Però les altres no tenen la importància que tu li atribuïes quan tenies 18, 22, 30, 34, 38, etc.
Això és el que dona l'experiència. Quan un té 18 anys, encara ha de fer moltes coses a la vida.
Perdona, que no vol dir conformisme. Eh?
No. Però quan un té 18 anys ha de fer encara moltes coses a la vida, i per tant encara té moltes incerteses del que li pot deparar les coses, i quan un té ja una certa edat potser més madura, ja ha fet tot el que havia de fer i per tant les necessitats són unes altres.
Diria més, és que potser, no, és que diria més, és que hi ha determinades coses que també són incertes quan tens una edat, com jo. Però el tema no és si tu saps segur que una cosa és d'una manera és blanca o és negra. El tema és que arriba un moment en què no t'importa. És a dir, arriba un moment, penso jo, que el que fas és estar més al que està passant i no en el que passarà, si és que passarà, o en allò que va passar i que ha condicionat el que passarà. Això que vull dir.
Això,
o sigui,
clar.
Tu vius, o sigui, jo penso que a la meva edat es viu més, encara que sigui el contrari,
en el present.
Dia, en el
sí,
present.
Però això té molt a veure amb tot el que hem viscut ja.
I tant.
Perquè, clar, vulguis o no, arriba un punt en què dius, bueno, què em queda? Em queda molts pocs anys o relativament uns pocs anys per lo que hi ha, diguéssim, de l'esperança de vida, llavors què ets a fer? Doncs disfrutar-los. Quan tens 18, tens tota la vida encara per endavant, i tot i que sí que és veritat que a una edat més madura encara hi ha algunes incerteses, hi ha moltes menys que quan un té 18 anys. Perquè quan un té 18 anys encara no sap a què es dedicarà, si tindrà parella, si tindrà fills, què serà de la seva vida professionalment. Són moltes de les coses que quan un ja té una certa edat més madura, tot això ja ho ha fet, ja ho ha tingut, i per tant, bueno, hi ha algunes incerteses, però evidentment doncs és molt més diferent, no?
Anem a l'altra banda i molt ràpidament, en un minut, el bàndol de la direcció, que aquí tenim la Dolors Vilarassau i el Pep Tugues, en aquest cas com a director d'equipament que és el Teatre Auditori. La gestió de l'estrès com es porta? O com l'haurien de portar, Gisela?
Va, això és una altra cosa.
Bueno, jo és que em pensava que venia una altra cosa. Jo em pensava que venia per aquests 20 anys del Teatre Auditori.
Ja arribem tard, hem arribat al moment de parlar amb la psicòloga.
Em diuen que tinc un minut i em sembla que no contestaré la pregunta, sinó que parlaré del que pensava que havia vingut a parlar.
Doncs vinga, aprofita.
Bueno, però potser puc parlar jo, no? O sigui, fa...
però molt ràpidament perquè haurem d'anar tancant.
Ens acaba el temps ja.
És fantàstic això. Bé, he vingut de Barcelona expressament aquí, i fa una estoneta que estic aquí. Res, no, jo només volia parlar que aquest teatre es va inaugurar fa 20 anys amb un espectacle que es deia Històries de Sant Cugat, que hi havia 200 persones dalt de l'escenari, que va ser la primera vegada doncs que es va fer en comú doncs un espectacle doncs amb gent de l'esbar, amb gent del teatre, amb gent de la música, amb corals, que hi va haver un ambient fantàstic. De fet, us convido a tots a una celebració que farem a finals del mes d'octubre per celebrar doncs aquests 20 anys d'Històries de Sant Cugat, i que es va fer amb un esperit de que el teatre de Sant Cugat tindria una presència molt gran aquí en el Teatre Auditori. Després, jo us he de felicitar doncs per tota aquesta gent tan important que heu portat, per la gestió tan professional que fa el Pep Tugues i el seu equip, però potser en aquests 20 anys del teatre doncs falten aquesta aposta doncs per la gent d'aquesta ciutat. I aquesta aposta, jo ara mirant en perspectiva aquests 20 anys, doncs veig que el Teatre de la Unió continua doncs amb les mateixes condicions que estava fa 20 anys, i que aquest teatre doncs sigui per necessitat econòmica o per política, per lo que sigui, doncs no ha arribat a complir doncs aquell somni amb el que aquest teatre doncs es va inaugurar, i això és, bàsicament és el que volia dir.
Dolors,
de totes maneres, moltes gràcies.
Gràcies per venir, gràcies pel record també. Gràcies Pep Tugues, Marina Romero, Eduard Jané, Gisela Llobet. Gràcies també per cedir-nos l'espai del Cafè Auditori en el dia d'avui. Aquest vespre, recordem-ho, a 7:45, puntuals, la cita amb aquesta segona part de la celebració dels 20 anys del Teatre Auditori. Nosaltres des d'aquí ens acomiadem a un programa que han fet possible Raül Orgales, el control tècnic, també Màrius Caral i Adrià des de la unitat mòbil, Eva Garrido i Alba Triador, la redacció, producció i locució, i Sergio Morales, i qui us parla, Sergi Alemany, des de la coconducció i direcció. Tornarem demà, no, Sergio, a les 10 del matí.
Aquí serem, com sempre.
Amb més temes. I ara emplacem els oients a continuar de 12:00 a 1:00. Des dels estudis de la xarxa Barcelona els arriba aquesta tercera hora del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Moltes gràcies i fins demà. Bona tarda.